Bon dia. L'Agència Catalana de Residus estudia un canvi d'estratègia per construir noves plantes de residus.
Ràdio Olot. L'informatiu del migdia.
En aquest cas, l'Agència Catalana de Residus sí que té uns criteris que jo crec que sí que canviaran una mica la manera de veure, no, el tema dels residus. Per tant, el que s'està fent des de l'Agència Catalana és treballar molt en com s'han de tractar els residus a partir d'ara. I per tant, també hi ha una qüestió, no, sobre la taula que s'està valorant, també és veritat que és molt recent el nou director de l'Agència Catalana de Residus, però sí que s'està posant sobre la taula si realment el tractament dels residus un cop s'han recollit és un tema comarcal, és un tema municipal o realment és un tema de Generalitat.
Acabem d'escoltar el delegat del govern de Girona, Xavier Guitart, que assegura que l'Agència Catalana de Residus ja estudia un canvi d'estratègia. Guitart diu que l'agència està valorant si és viable anar fent plantes a cada comarca o no. D'aquesta manera es donaria la raó a l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que fa uns dies demanava a la Generalitat que liderés la presa de decisions en relació a aquesta mena de projectes, posant d'exemple la planta de biogàs de Serinyà. De seguida en coneixem tots els detalls, però abans repassem, com sempre, la resta d'actualitat en titulars d'aquest dilluns 27 de gener de 2025.
El dia en 4 minuts.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols confia que aquest any es comenci a veure moviment d'empreses al polígon de Llongafollia. Ja fa uns mesos que Incasòl va deixar a punt els terrenys i des del consistori els consta que hi ha interès per part d'algunes empreses. Els Mossos d'Esquadra intensifiquen la campanya de control d'autocars escolars gironins després de la tornada als centres. No tenia la documentació en regla, és el motiu més habitual de sanció. Sobre el tràmit de bonificació de l'impost de CO2 de vehicles antics, després de molts anys de batalla per part dels clubs, els propietaris d'aquests cotxes s'estalviaran pagar aquest impost. El PSC Olot demana elaborar un pla integral per a la millora de voreres en diferents punts de la ciutat. Expliquen que hi ha zones d'Olot com el Pla de Dalt, el Morrot i el barri de Pequín, on la mobilitat cada vegada és més complicada. En esports, l'Olot s'apaga quan més bé ho tenia. Encaixa 2 gols en només 1 minut i envia Norris el 2-0 que havia construït contra l'Espanyol B. Carlos Gilbert, que debutava a l'estadi municipal, i Pau Salvans, que va acompanyar Marc Mas en punta, van marcar els gols olotins. En hoquei patins també empat a 2, però millors sensacions, perquè l'hoquei Olot va sumar un punt d'or a Manlleu. Un gol de Marc Prat a falta de 13 segons pel final va certificar un empat amb regusta victòria pels de Miqui Ràfols. I a la contraportada parlarem de la indústria i el paisatge que conflueixen en la fisonomia de la ciutat d'Olot i la comarca. És el que explica l'exposició que el grup Un parell d'arquitectes i José Serrat Calbó, que es pot veure aquests dies a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Avui els escoltarem.
L'actualitat no s'atura a Ràdio Olot. La informació de proximitat a cada moment. 98.1 FM, radioolot.cat. Facebook i Twitter. No perdis detall del que passa al teu costat. Ràdio Olot, ara i sempre, amb la informació.
Moment d'obrir el focus, repassem l'actualitat a Catalunya, Espanya i el món. Díaz demana aprovar demà de nou el decret òmnibus que va descartar el Congrés. La vicepresidenta considera que la negativa és culpa del PP i no de Junts. El govern crea una finestreta única de microdades administratives per facilitar l'evolució de les polítiques públiques. El nou registre pretén fer més fàcil, àgil i segur l'accés als investigadors i responsables de l'administració. Confirmada la mort d'una tercera persona per l'accident d'autocar del desembre als Pirineus, la justícia francesa investiga possibles irregularitats i manté detingut el conductor de l'autocar. Girona desplega els contenidors intel·ligents als barris de Vistalegre i Pla de Palau. Els propers dies es posaran també en marxa a Sant Pau i Montilivi. A l'àmbit internacional, la CIA apunta a una fuga d'un laboratori xinès com l'origen més probable de la Covid-19. L'agència d'intel·ligència nord-americana, però, continua avaluant tots els escenaris, inclòs els de les causes naturals. I Suècia suma una vintena d'atemptats amb bomba només aquest gener. La policia vigila diversos punts, sobretot de la capital, Estocolm, que consideren objectius potencials.
El temps amb Dani Ramírez.
Amb el suport de l'Associació de Comerciants d'Olot.
Avui comencem la setmana, aquests últims dies de gener, amb una ventada forta. Ahir vam arribar a 138 km per hora, Ull de Ter, al vespre o la nit. També es va arribar a 133 a Portbou, o més de 100 km per hora a la Tosa i dalt de tot el Montseny. Realment una ventada forta de Ponent i Garbí, que avui a la tarda girarà cap a mestral, més aviat al vespre. De dia també farà vent de Garbí, vent de sud-oest, amb temperatura suau, màximes de 15-20 graus, tot i els núvols. Serà un dia ennuvolat, passa un front, al matí no preveiem pluja, potser alguna gota al Pirineu, cota de neu molt alta, 2.400 metres. Aquesta nit temperatures realment poc fredes, cap glaçada enlloc pràcticament, i per tant estem parlant de mínimes de 8 a 12 a l'interior, de 12 a 14 cap a la costa. De dia ja diem, les més altes faran els 18 o 20 graus, tot i els núvols. I a la tarda i al vespre sí que pot ploure a comarques interiors, Pirineu Oriental, Osona, Garrotxa, Lluçanès, potser també cap al Montseny, alguna gota, algun ruixat pot arribar al prelitoral, i aquestes pluges serien més aviat minces, entre 1 i 5 litres per metre quadrat. Al final del dia la neu baixarà ja cap als 1.800 metres i a la nit 1.500 metres. De fet, tot i que avui puja la temperatura, a la nit baixarà en picat el Pirineu i la propera nit matinada. I dimarts i dimecres ja arriba l'ambient d'hivern, temperatures molt més baixes, 10 graus més baixes que el cap de setmana, i al Pirineu podrien baixar gairebé 14 graus, una temperatura de ple hivern. Els propers dies pot anar una mica al Pirineu, poquet de moment, amb una cota de neu ja baixant cap als 800 o 1.000 metres. I demà algun ruixat pot arribar també cap a l'Empordà, especialment a l'Empordà. Avui temporal marítim amb aquesta ventada tan forta.
Toca el producte, emporta-te'l. Aquí saps el que compres. Deixa't assessorar per personal de confiança. El tracte, la proximitat, així és el comerç d'Olot. Les botigues donen vida a la ciutat. Compra a Olot. Diu molt de tu. Associació de Comerciants.
Entrem en matèria informativa d'aquest dilluns 27 de gener de 2025, com sempre en el marc de l'informatiu de Ràdio Olot, al 98.1 FM i a radioolot.cat. Comencem parlant de l'Agència Catalana de Residus, que estudia un canvi d'estratègia per construir noves plantes de residus. Ho ha assegurat el delegat del govern de Girona, Xavier Guitart, en una entrevista a Olot Televisió. Guitart diu que l'Agència Catalana de Residus està valorant si és viable anar fent plantes a cada comarca o no. D'aquesta manera es donaria la raó a l'alcalde de Besalú, Lluís Guinó, que fa uns dies demanava a la Generalitat que liderés la presa de decisions en relació a aquesta mena de projectes, posant d'exemple la planta de biogàs projectada entre la Garrotxa i el Pla de l'Estany. Ens en dona més detalls el nostre company Gerard Puigdemont.
La nova planta de residus comarcal de Beuda ja hauria d'estar construïda i en funcionament, però la darrera informació que es tenia era que es volia fer un estudi més exhaustiu i de viabilitat. Ara el delegat del govern de la Generalitat a Girona, Xavier Guitart, diu que des de l'Agència Catalana de Residus s'està plantejant si aquesta nova planta i altres del país estaven ben enfocades o si hi ha altres maneres de plantejar-les.
En aquest cas l'Agència Catalana de Residus sí que té uns criteris que jo crec que sí que canviaran una mica la manera de veure, no, el tema dels residus. Per tant, no, el que s'està fent des de l'Agència Catalana és treballar molt en com s'han de tractar els residus a partir d'ara. I per tant, també hi ha una qüestió, no, sobre la taula que s'està valorant, també és veritat que és molt recent el nou director de l'Agència Catalana de Residus, però sí que s'està posant sobre la taula si realment el tractament dels residus un cop s'han recollit és un tema comarcal, és un tema municipal o realment és un tema de Generalitat.
Tres quarts del mateix passa amb les plantes de biogàs. Fa uns mesos, Serinyà obria la possibilitat a una empresa instal·lar-ne una a uns terrenys que limiten amb Sant Ferriol. Els alcaldes de Sant Ferriol i Besalú, però, no ho van veure bé, i aquest segon anava més enllà i demanava a la Generalitat que liderés aquest tipus de decisions.
Claríssimament la resposta és sí. això ho ha de comandar la Generalitat. Jo crec que una mica torno a la reflexió que us he fet anteriorment, que la reflexió que s'està fent és aquesta, o sigui, farem una planta de biogàs a Serinyà, farem un altre tipus de tractament de residus, però resulta que també estem parlant d'abocadors en altres punts. Per tant, jo crec que això requereix una reflexió de país, no? Una reflexió de dir com volem tractar els residus, i això és una mica on estem. Sí que hi ha un tema urbanístic a Serinyà, que és el que ha parat tot el tema aquest.
Pel que fa a altres qüestions vinculades amb el medi ambient i que afecten la comarca, Guitart diu que cal entendre la intenció de crear el Parc Natural de l'Alta Garrotxa com una cosa a llarg termini, ja que assegura que el Consorci de l'Alta Garrotxa treballa bé i que hi ha altres zones de Catalunya, com per exemple l'Albera, amb més necessitat. Pel que fa al Pla Especial de l'Alta Garrotxa, en mans del Tribunal Suprem, no hi ha novetats i diu que des del principi no es va començar bé la redacció del document, tot i que més tard es va corregir i es van anar incloent les opinions dels diversos agents. També assegura que des de la Generalitat s'està treballant per ampliar el nombre d'agents rurals al territori i que el sistema d'informadors a les zones de gorgs funciona. I no veu viable atribuir una partida fixa pel manteniment de la cinglera de Castellfollit, tot i que diu que el compromís del govern és seguir trobant finançament per fer actuacions de millora anual, com s'ha anat fent els últims anys. Pel que fa a la pagesia, assegura que la prioritat del govern és reduir la burocràcia.
També parlant de projectes, l'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols confia que aquest any es comenci a veure moviment d'empreses al polígon de Llongafollia. Ja fa uns mesos que Incasol va deixar a punt els terrenys i des del consistori els consta que hi ha interès per part d'alguns empresaris per establir-se a la nova zona industrial del poble. En total, hi ha 28.000 metres quadrats d'espai edificable.
L'Ajuntament de Sant Feliu de Pallerols confia que durant aquest any es comenci a veure moviment d'empreses al polígon de Llongafollia. Ja fa uns mesos que els terrenys estan a punt per poder-hi edificar, però fins al moment no s'ha concretat l'arribada d'empreses al polígon. L'alcalde Artur Colomer assegura, però, que de tant en tant reben trucades i que des de l'Ajuntament se'ls deriva a Incasol, propietaris i gestors dels terrenys.
Ens consta que sí, que hi ha interès, no acaba, ens falta acabar de concretar l'operació, bé, els hi falta acabar de concretar l'operació Incasol, algunes operacions, però confiem, som optimistes, doncs ja que aquest any ja es pugui concretar alguna operació i que comenci a agafar dinamisme industrial i comercial, doncs, el polígon.
El polígon està dividit en dues zones, un espai de 20.000 metres quadrats edificables i un altre de 8.000, que es poden subdividir en més parts. El Batlle de Sant Feliu diu que la Garrotxa és una comarca dinàmica i amb potencial industrial i que hi ha poc sòl disponible, i per això creuen que tard o d'hora el polígon de Llongafollia es desenvoluparà, ja que assegura que estan ben comunicats.
La Garrotxa va molt limitada a nivell d'espai industrial i doncs a la zona de Sant Feliu hi ha aquesta disponibilitat.
El cost de les obres per possibilitar aquesta zona industrial de la comarca va ser del voltant de 2 milions d'euros.
A DAIFE ja tenim la màxima qualificació A+ de la certificació BRC de Seguretat Alimentària gràcies a la vostra confiança, que ens motiva per donar-vos el millor servei i els millors materials d'embalatge. Contribuïm a que el vostre producte arribi al seu destí amb la màxima qualitat en seguretat alimentària. DAIFE, creixent dia a dia, preparant-nos per al futur.
Seguim amb més temes a la carretera. Els Mossos intensifiquen la campanya de control d'autocars escolars gironins després de la tornada als centres, després de com dèiem, de l'aturada per Nadal. No tenir la documentació en regla és el motiu més habitual de sanció a conductors i també a empreses. Ens en dona més detalls l'Aniel Puigvert.
Es tracta d'una campanya dirigida pel Servei Català de Trànsit i que està centrada en comprovar l'estat dels vehicles i que tant l'empresa com el conductor tinguin tota la documentació en regla. El cap de l'Àrea Regional de Trànsit de Girona, dels Mossos d'Esquadra, l'inspector Joan Costa, explica que la immensa majoria de sancions que interposen estan relacionades amb no tenir en regla la documentació.
Arreu de Catalunya, i aquesta setmana s'ha intensificat aquest tipus de control. El control aquest, doncs, normalment el fem a destinació, per causar, doncs, el menys possibles de disfuncions en el que és en el servei, no? Que els nens no arribin tard a col·legi. Bueno. I aquí l'objectiu nostre és garantir la seguretat viària. I es fa una inspecció de diversos punts, tant del vehicle com d'autoritzacions i del conductor.
Mentre un dels policies s'assegura que tota la documentació estigui en ordre, un altre es dedica a comprovar l'estat del vehicle. Bàsicament es mira que no tingui deficiències tècniques que pugui posar en risc el passatge, com l'estat de les rodes o altres elements de l'autocar necessaris per a una conducció segura. Tot i que es vigila que tingui la ITV al dia, també es fa una revisió exterior de l'autocar per si es detecten anomalies. A l'interior, el que més preocupa és que els passatgers vagin tots amb el cinturó lligat, per tant, es revisen tots els seients per tal de comprovar que porten el cinturó i que està operatiu. També revisa que la formació de compti amb tot el necessari que marca la legislació, que els extintors estiguin en bon estat i que hi hagi els martells necessaris per, en cas d'haver de trencar un vidre, es pugui fer sense problemes.
Els vehicles aquests doncs, no presenten cap anomalia tècnica, per dir-ho així, i quasi totes, el 99% de les denúncies són més tipus d'autorització de documentació. Les autoritzacions, sobretot cada any doncs, s'han de renovar doncs, i aquí és el que sol ballar una mica.
Costa admet que és molt estrany que hi hagi alguna sanció per una deficiència tècnica. De tots els autobusos que s'han revisat aquest divendres, només s'ha aixecat una sanció perquè un conductor no havia renovat una autorització que és necessària.
Parlant de mobilitat, sobre el tràmit de bonificació de l'impost de CO2 de vehicles antics. Després de molts anys de batalla per part de clubs, els propietaris d'aquests cotxes s'estalviaran pagar aquest impost. Defensen que es tracta de vehicles que circulen pocs quilòmetres i que, per tant, contaminen poc.
Feia anys que els clubs de vehicles clàssics es queixaven de l'impost que havien de pagar per les emissions de CO2. Defensaven que els seus són vehicles que circulen poc i contaminen poc i no consideraven just que haguessin de pagar aquesta taxa. Després de molt batallar-ho, ara aquelles persones que tinguin cotxes, motos, camions, tractors o qualsevol vehicle de combustió clàssic podrà tramitar aquesta bonificació. En parla Lluís Bosch, vicepresident del Motor Antic Garrotxa.
És una bona notícia que es pogués fer això, perquè el que sempre a nivell de clubs i de federació es va dir que val que aquests cotxes, si tu els fessis servir amb un quilometratge elevat, sí que són vehicles que els grams per quilòmetre de contaminació que emeten evidentment és superior, però que la seva utilització és esporàdica. Si sumem la contaminació que fan aquests vehicles, realment era molt poca. I era per això que es va batallar perquè es pogués haver-hi alguna bonificació.
Durant tot el mes de febrer es pot tramitar la sol·licitud de bonificació. Per poder-s'hi acollir fan falta alguns documents, com per exemple el padró del vehicle de la Generalitat, fotografies, que el cotxe no estigui donat de baixa, però sobretot una antiguitat d'anys concreta.
Si una persona té un vehicle de més de actualment 30 anys o que l'hagués fet en anys anteriors i que en tingués 25, que era l'edat que es, per normativa de la federació deia que podia considerar-se històric, el que ha de fer és posar-se en contacte amb algun club federat i aquests li tramitaran la bonificació aquesta del 100%.
Al web del Motor Antic Garrotxa s'hi detallen tots els passos que s'han de seguir i s'ofereix ajuda per tal d'adquirir la bonificació. Aquesta taxa només s'aplica a Catalunya. Des del Motor Antic Garrotxa reivindiquen la tasca de conservació que fan els amants d'aquests vehicles, els quals consideren patrimoni industrial del país.
La informació és el que ens mou. Ràdio Olot, la referència en informació de proximitat. Totes les plataformes al teu abast. 98.1 FM. Radiolot.cat, Facebook i Twitter, perquè rebis al moment el detall de tot el que passa al teu costat. Radiolot, focalitzem el nostre objectiu en el que t'interessa. Radiolot, ara i sempre amb la informació, ara i sempre amb tu.
El PSC d'Olot demana elaborar un pla integral per a la millora de voreres en diferents punts de la ciutat. Expliquen que hi ha zones d'Olot, com el Pla de Dalt, el Morrot i el barri de Pequín, on la mobilitat cada vegada és més complicada, ja que també hi ha voreres malmeses o amb senyals i pals de llum just al mig del pas.
La mobilitat segueix sent un motiu de discussió per la ciutat. Des del PSC d'Olot denuncien l'estat de les voreres de la ciutat, sobretot en alguns punts, com el Pla de Dalt, Montolivet, el Morrot i Pequín, entre d'altres. Diuen que hi ha moltes voreres que estan malmeses per al pas del temps i que no s'han tractat, que són estretes, que estan aixecades per les arrels o bé que s'hi han col·locat senyals o pals de llum just al mig del pas. És per això que els socialistes demanen un pla integral per millorar-ne l'estat i així poder facilitar la mobilitat per la ciutat, sobretot per les persones grans o les persones amb mobilitat reduïda. Ho explica la portaveu del PSC d'Olot, Marina Alegre.
Per tant, nosaltres el que demanem és un pla integral de millora de voreres. entenem i som conscients que no es pot fer tot de cop per qüestions pressupostàries, però sí demanem que l'equip de govern tingui un pla de millora de voreres ordenat i que en cada pressupost es facin posant, destinant diners per anar concretant aquest pla.
A més, Alegre destaca que també existeix una problemàtica amb els passos de vianants, ja que afirma que falta tornar-los a pintar i que no estan ben il·luminats i, per tant, suposen un perill per als vianants durant la nit. Tot i això, Alegre explica quina és la prioritat inicial.
Jo crec que hem de donar servei a la gent que necessita tenir unes voreres ben fetes per poder accedir als llocs, i tota la carretera de Ridaura s'hauria de treballar. Això per mi, per nosaltres, és cabdal i s'hauria de fer ja.
Una de les queixes que també posen des del PSC d'Olot és que encara hi ha moltes barreres arquitectòniques que dificulten el pas de cadira de rodes, ja que no disposen dels rebaixos necessaris.
L'esport a Ràdio Olot.
En esports, en futbol, la Unió Esportiva Olot s'apaga quan més bé ho tenia. Encaixa dos gols en només un minut i envia Norris el 2-0 que havia construït contra l'Espanyol B aquest diumenge a la tarda. Carlos Gilbert, que debutava a l'estadi municipal, i Pau Salvans, que va acompanyar Marc Mas en punta, van marcar els gols olotins. Tots els rivals directes també van empatar i la situació és la mateixa a la classificació. L'Olot és a un punt de la salvació. David Planella.
La Unió Esportiva Olot es va fondre com un terró de sucre. Al minut 68 guanyava per 2-0 i al 69 ja empatava 2-2. En només un minut, l'Espanyol B li va clavar dos gols que el van neutralitzar. El tècnic dels olotins és Pedro Dolina.
Els tres punts podien escapar i al final, per una cosa o per una altra, no acabem de trobar el com fer-ho. La primera part ha estat molt bona, he comptat tres ocasions clares amb opció, i l'Espanyol, bueno, estava, diguéssim, en pilota, però no s'ha estat molt bé. Ens hem adelantat al marcador, hem fet el 2-0, i quan ja teníem la feina mig feta, ha vingut el gerro d'aigua freda, però, bueno, com cada setmana, i és fotut, perquè em sap greu pels jugadors, perquè han fet un esforç molt, molt fort i havien mantingut l'Espanyol a ratlla.
Fins al primer gol de l'Espanyol B, l'Olot estava fent un bon partit. Els jugadors estaven seguint al peu de la lletra el guió del partit que havia marcat l'entrenador, que havia apostat per un mig del camp més treballador, amb Pedro del Campo a la banqueta i amb Bernils i Uri González al doble pivot, i per un joc més pragmàtic. L'equip va cedir la pilota al rival, però no li va concedir oportunitats, i amb aquest estil de joc més directe, també va crear cert perill a la porteria blanc i blava.
Potser menys futbol que altres vegades, potser menys... no sé, menys passades, menys històries, però més vertical, i ens hem plantat a final tres vegades davant del porter espanyol i no les hem fet. Vull dir, la del Terma, la del Mas, la del Salvans, bueno, i a la segona part hem fet dos gols, i ja et dic, i aquí és on hem de saber, pues, jugar amb això i que no es passi cada dia una cosa nova.
L'Olot es va avançar en el marcador només de començar la segona meitat. Al minut 3, Carlos Gilbert es va estrenar de la millor manera possible a l'estadi municipal, marcant l'1-1. I al 16, Pau Salvans va fer una gran jugada, entrant a l'àrea per la banda esquerra i definint amb una pilota picada exquisida per damunt del porter Llorenç Serret. 7 minuts després, però, i coincidint amb un doble canvi ofensiu de l'Espanyol B, el partit es va capgirar com un mitjó. L'Espanyol B va marcar dos gols consecutius de patró molt similar. Van ser dues entrades a l'àrea que Víctor Mingo i Omar Sadik van rematar amb facilitat.
Entenc que el nerviosisme en moments puntuals, quan s'han fet el 2-1, suposo que els caps ja han començat a ui, però és que no ha donat temps ni a l'ui, vull dir, ens han fet a l'altre. Bueno, quan vas així tot costa, però bueno, anem a mirar-ho com mig ple en contra de mig buit. Era l'Espanyol B, crec que l'hem contingut molt bé, que hem fet coses molt bé.
El 2-2 és un empat amb gust de derrota per un Olot que desaprofita una oportunitat més de sortir de la zona de descens. Amb el punt tot continua igual una setmana després, perquè els rivals directes també van empatar aquesta jornada. Això vol dir que l'Olot està empatat amb l'Eivissa i amb el Cornellà i queda un punt de la salvació que marca la penya deportiva. Diumenge que ve, a les 12 del migdia, els olotins jugaran al camp de l'Andratx, un rival que tenen just per sota, a 4 punts. punts.
De futbol passem a parlar d'hoquei patins, on va haver-hi el mateix resultat però sensacions diferents, amb l'hoquei Olot que va sumar un punt d'or a Manlleu després d'empatar-hi a 2. Un gol de Marc Prat a falta de 13 segons, pel final va certificar l'empat amb regusta victòria. Els olotins van competir durant els 50 minuts de joc davant un club patí Manlleu que també va mostrar una gran versió i que es va posar per davant en dues ocasions. L'hoquei Olot es consolida així a la part alta i segueix ben a prop de les places d'ascens. Partit amb majúscules el que es va veure aquest dissabte al vespre a Manlleu entre dos dels millors equips de la Lliga fins al moment, Club Patí Manlleu i Hoquei Olot. Els olotins hi arribaven després de sumar una treballada victòria davant l'Alcobendas i tancar la primera volta amb 21 punts. Per la seva banda, els manlleuencs ho feien ocupant el segon lloc de la taula amb 22 punts. Aquest dissabte començava la segona volta i l'etapa, on ja hi ha objectius importants en joc. I des d'un primer moment es va veure sobre la pista ritme alt, duel tàctic i poques ocasions clares, ja que el gol no va arribar fins al minut 11, just després que Nil Mangas veiés una targeta blava i Joan Picard no aconseguís marcar la falta directa. Lluc Sitjà sí que marcaria, rematant una bola al segon pal. Els de Jordi Boada s'avançaven en uns primers 25 minuts que tindrien un tram final més mogut que els primers compassos de part. Marc Pujades va veure la blava i David Carles no va anotar la falta directa, falta de 2 minuts. Segons després, penal a favor de l'hoquei Olot, que Marc Prat tampoc aconseguia anotar. El descans s'hi arribava sense gols olotins i amb un 1-0 que deixava el partit totalment obert. El tècnic de l'equip és Miqui Ràfols.
Sabíem que la seva intensitat era molt alta, sabem que et venen a buscar dalt, crec que aquest any, a diferència de l'any passat, hem sabut sortir millor de la pressió en un percentatge molt més alt de les vegades, ens han recuperat moltes menys boles del que ho van fer l'any passat, sabíem que era una pista complicada, la que no hi havia guanyat ningú.
A la represa, inici marcat pel control dels dos propis equips i un plantejament de no prendre molt mal a les àrees pròpies. I si parlem d'àrea, pel que fa a l'hoquei Olot, el nom és el de Tomàs Mercè. El 2 olotí va fer bona una bola dins la zona interior i va marcar l'empat a 1 a falta de 13 minuts. Un gol que posava plenament dins el partit a l'equip de Ràfols i Piera, que veuria com Joan Picard marcava el 2-1 a falta de 4 minuts per acabar. Gerro d'aigua freda, que podia ser definitiu per un hoquei Olot que va tornar a fer un exercici de lluita d'equip gran. Li van xiular la desena falta en contra. El club patí Manlleu no la va marcar i els olotins es van posar amb 5 jugadors de pista, deixant la porteria buida. A 13 segons pel final, bogeria desfermada al sector olotí amb el gol de Marc Prat. Llançament potent, marca de la casa, que va entrar per l'escaire esquerra de la porteria de Penella. Empat a 2 final, amb sabor a victòria, en una de les pistes més complicades de la competició.
Al final que puguis aconseguir aquest empat amb un 5-4, que normalment no s'acostuma a treure'n profit, però bueno, per això de tant en tant el treballem, per això de tant en tant doncs l'intentem jugar, sabem que hi ha un risc, aquest cop ens ha sortit bé i hem aconseguit aquest gol de l'empat.
L'hoquei Olot suma 22 punts, segueix com a quart classificat i ara és a 2 punts de la plaça de play-off descens que ocupa el Ribes i a 5 del líder, el Reus Deportiu B. La Lliga s'atura 15 dies i el proper partit serà el 15 de febrer a la Josep Jou davant el Lloret.
Vols tornar a escoltar els nostres programes? Vols descarregar-te'ls i importar-te'ls per sentir-los a l'hora que vulguis? Entra a radiolot.cat i obre la ràdio a la carta. Els programes de la ràdio, a la teva disposició, ara i sempre. Radiolot.cat, el teu referent.
I avui a la contraportada, la indústria i el paisatge conflueixen en la fisonomia de la ciutat d'Olot i la comarca. És el que explica l'exposició que el grup Un Parell d'Arquitectes i Roger Serrat Calbó es pot veure aquests dies a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. Han agafat mig centenar d'imatges d'objectes, edificis o elements d'Olot i la Garrotxa per trobar similituds entre si. Es tracta d'una exposició curiosa, però que mereix de molta atenció, ja que inclou tota mena de detalls.
Olot, Olot, arquitectura, paisatge i deliri garrotxí és el nom de l'exposició que es pot veure a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa fins al 9 de febrer, elaborada per Eduard Callís i Guillem Moliner, d'Un Parell d'Arquitectes, i el fotògraf Roger Serrat Calbó. A la sala s'hi pot veure la projecció de mig centenar d'imatges d'objectes, edificis o espais de la ciutat d'Olot, però també d'alguns pobles de la comarca. Totes elles mostren el caràcter de la capital garrotxina i de la comarca a nivell arquitectònic. En parla Eduard Callís.
Vol explicar la nostra visió del caràcter de la ciutat d'Olot a través de l'arquitectura i del paisatge i se centra bàsicament en dos temes que són molt recurrents, no?, quan un passeja per la ciutat, que és la presència de les fàbriques a tot arreu, no?, i aquest pragmatisme industrial que hi ha darrere, i per l'altra banda, tota la influència de l'escola d'art, tant en el camp de la cultura més il·lustrada com de la cultura més amateur o més aficionada. No?
El passat i el present industrial, la influència dels tallers de Sants, però també el paisatge i la visió bucòlica dels pintors de l'escola olotina conformen una visió juntada d'estètiques molt diverses, però que conflueixen en un mateix espai. Els autors s'han dedicat a fer associacions d'imatges posant de costat dues fotografies de dos llocs o coses molt diferents entre si, com pot ser el bust de l'església de Sant Pere Màrtir i l'estàtua del Moai de l'illa de Pasqua de l'Avinguda Santa Coloma, o la plaça de Toros d'Olot i el Terrenito de Bosa Tosca. En parla Guillem Moliner.
Cada context que s'explicava de la ciutat o dels voltants de la ciutat fossin relacionades amb un altre context, no? De tal manera que elles individualment expliquen una cosa, però en conjunt, cada parella explica o relata o evidencia unes singularitats, no?
Unes associacions d'imatges buscades i que mostren elements que a primera vista poden passar desapercebuts, però que per aquest treball han comptat amb moltes mirades, la qual cosa ve a demostrar que l'exposició pot tenir diverses lectures. En parla Roger Serrat Calbó.
Les parelles a vegades en el procés es transformaven i entre tots les variàvem, o fins i tot amics, companys o nosaltres o jo mateix, no? A lo millor en un moment determinat hem proposat algun indret i després s'ha associat amb un altre lloc i han nascut noves parelles de tot plegat.
A l'exposició també s'hi pot veure documentació d'arxiu, concretament esquemes i esbossos de diferents edificis i altres elements que mereixen una bona ullada per copsar alguns dels molts detalls que han fet possible la construcció de tots aquests edificis i elements que cada dia tots veiem passejant per la ciutat o la comarca.
Amb indústria i paisatge tanquem l'informatiu migdia d'aquest dilluns 27 de gener de 2025. Ara us deixem, com sempre, amb la cita habitual dels dilluns al migdia a l'antena de Ràdio Olot, amb el tercer temps, amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra que ens ha deixat aquest cap de setmana. Tornem amb més informació a l'antena de Ràdio Olot a partir de les 3. Adéu-siau.
Tota la info actualitzada al moment. Xarxes socials. L'app de Ràdio Olot t'espera. Descarrega-te-la ara mateix. Disponible per sistemes iOS i Android. Serveis informatius de Ràdio Olot.